Bona tarda, són les 7. La ministra de Foment, Magdalena Álvarez, ha volgut tenir aquesta tarda una reunió de tu a tu amb una important representació del món polític i social de Catalunya. Una trobada a la qual no hi ha assistit ningú del govern de la Generalitat, ja s'ha explicat el perquè. Hi eren, entre altres, l'alcalde de Barcelona i els presidents d'institucions com Caixa Catalunya, la Cambra de Comerç, el RAC o el Cercle d'Economia. Madrid, Montse Sánchez, ja n'has pogut captar les primeres valoracions?
L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, creu que durant aquesta trobada amb la ministra s'ha constatat un canvi de tendència en la inversió del Ministeri de Foment en les infraestructures a Catalunya. Amb les dades a la mà, però també perquè Magdalena Álvarez s'ha compromès a complir amb els compromisos adquirits. Tot i això, Hereu li ha demanat que l'esforç inversor continuï en el futur.
Sí que jo he de reconèixer, perquè les dades són aclaparadores, que s'han començat a fer. I el que demano és continuïtat.
De la mateixa manera que ens vam acostumar a sentir parlar de Gazprom durant l'enfrontament entre Alemanya i Rússia pel subministrament de gas, ara ens haurem de familiaritzar amb Sonatrach, és el nom de la companyia gasística estatal d'Algèria. Ahir Repsol, YPF i Gas Natural acusaven a Sonatrach d'expropiar-los el milionari projecte gasístic de Gassi Tuil. Avui és Sonatrach qui acusa aquestes dues empreses espanyoles. Sergi Roca, per quines raons?
Doncs considera que han incomplert les seves obligacions contractuals, que això ha derivat en retards i també en un augment de despeses. Despeses importantíssima més. Per aquests motius, Sonatrach anuncia que reclamarà danys i perjudicis tant a Repsol i YPF com a Gas Natural, que de la seva banda reiteren que aniran als tribunals internacionals.
I avui l'amenaça d'un gran atemptat ha tornat a planar per Europa. Les autoritats alemanyes asseguren haver frustrat un atac a gran escala amb la detenció de tres membres d'una cèl·lula islamista. Disposaven de 730 quilos de material explosiu i apuntaven contra instal·lacions de l'exèrcit nord-americà i també contra l'aeroport de Frankfurt. Berlín, Oriol Serra, més enllà d'aquestes tres detencions, l'operació continua en marxa.
Doncs així és, Francesc. L'operació policial continua oberta i la Fiscalia Federal ja ha anunciat que hi ha investigacions obertes contra un total de 8 sospitosos més. Tot i que de moment no s'ha procedit a efectuar cap detenció més, la Policia Federal Alemanya ha registrat més de 40 domicilis a diversos punts del país. Per la seva part, la cancellera Angela Merkel ha recordat que els fets d'avui demostren que l'amenaça terrorista contra Alemanya és més real que mai.
Molt lligat a això, les obligades mesures de seguretat davant de l'amenaça terrorista estan fent cada cop més farragós, per exemple, viatjar en avió. Els habituals controls policials s'hi ha afegit recentment la prohibició d'embarcar líquids. El Parlament Europeu ha votat avui a favor d'aparcar aquesta mesura, encara que és una votació sense caràcter vinculant. Escolteu l'eurodiputat català Ignasi Guardans.
Les quantitats són arbitràries, estan decidides de forma arbitrària i sobretot la seva implementació és absolutament irracional en el conjunt d'Europa.
I atenció a aquesta notícia, la Gran Bretanya ha donat aquesta tarda un primer pas per permetre la creació d'embrions híbrids d'animals i éssers humans. L'aprovació que arriba després de mesos d'un encès debat social. La pregunta obligada és Londres, Núria Coromines. Quins avantatges té aquesta tècnica per la comunitat científica?
Doncs bé, Francesc, la comunitat científica diu que aquests experiments podrien conduir a teràpies per malalties actualment incurables com és l'Alzheimer o el mal de Parkinson. També diu que la utilització d'òvuls d'animals permetrà resoldre el problema de l'escassetat d'òvuls humans. Ara bé, els que condemnen aquesta decisió asseguren que l'ús d'embrions híbrids mai ha estat acceptat perquè ofèn la dignitat humana i la dels animals. Vaja, diuen que no és ètic.
L'actualitat esportiva arribarà a 5 minuts per 3 quarts de 8 amb l'Esport al Punt, edició vespre i uns continguts que ens avança Òscar Fernández.
Mobilització al món de l'esport per intentar que la Federació Espanyola de Futbol canviï de postura sobre el Catalunya-Estats Units. El Barça i l'Espanyol han enviat cartes a Ángel María Villar. La UFEC també ha fet un comunicat i la plataforma ProSeleccions recull firmes de protesta. A més, Joan Laporta critica els polítics catalans, els espanyols, a la Federació Catalana i a Thiago Mota i fa un toc d'atenció als jugadors del primer equip blaugrana. Pedro Tomás, representant de l'Espanyol, justifica la seva abstenció en la votació d'aquest Catalunya-Estats Units. Fora d'aquest enrenou, avui semifinal de la Copa Catalunya, Girona-Barça, Palamós. El Badalona, l'Hospitalet i el Nàstic de Tarragona tenen partit de Copa del Rei i el Barça d'handbol defensa el Palau Blaugrana 2 gols de renda contra el Braga a l'eliminatòria prèvia de la Champions.
Són les 7 i 4 minuts.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Francesc Soler.
Sap que tenen en comú una motocicleta, un televisor de pantalla plana i un còmode sofà?
Que Sabadell Atlàntic tots tenen la mateixa quota mensual.
Correcte!
Amb ESA Crèdit Familiar de Sabadell Atlàntic podrà aconseguir el que vulgui amb unes quotes irresistibles. Vagi a una oficina o entri a sabadellatlantic.com i comprovi-ho.
Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Doncs comencem l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i els diferents representants del món empresarial, que aquesta tarda s'han reunit amb la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, s'han mostrat satisfets pel canvi de tendència del govern central respecte a la inversió a Catalunya. Hereu reconeix que s'està fent un gran esforç per redreçar el dèficit acumulat, però també ha fet algunes reclamacions. Catalunya Ràdio, Madrid, Montse Sánchez.
Doncs no s'ha parlat del futur model de gestió de Rodalies ni tampoc de l'aeroport del Prat, segons ha comentat l'alcalde Jordi Hereu. Tampoc s'ha parlat de l'assignació en aquesta trobada de la terminal sud de l'aeroport de Barcelona, però l'Ajuntament sí que ha expressat la seva voluntat d'estar present en el futur, en els futurs òrgans de gestió d'aquestes entitats, segons ha explicat Hereu. Pel que fa a peticions concretes, l'alcalde ha demanat que es recuperi el més aviat possible la normalitat a Rodalies de Renfe i que continuï el ritme d'inversió que s'ha iniciat després que en el passat les infraestructures no han acompanyat el ritme de creixement de l'àrea metropolitana. Hereu ha dit que estarà vigilant perquè els compromisos es compleixin i reclama al Ministeri de Foment molta més informació al ciutadà, més transparència sobre el que comporta la realització d'obres.
Jo el que demano és que hi hagi millor explicació. Quan s'explica des de la proximitat s'explica millor. I també és veritat, i això jo ho demano, un pla de millora d'infraestructures ferroviàries pot ser explicar moltes petites actuacions o pot ser poder explicar un pla d'infraestructures ferroviàries. Em sembla que aleshores els ciutadans podem entendre millor, inclús quan hi ha obres que afectin negativament a un determinat servei.
I els diferents i les diferents institucions presents en aquesta reunió han demanat homogeneïtzar les dades relacionades amb les infraestructures i també un contacte més directe a partir d'ara amb el Ministeri de Foment.
Gràcies, doncs, Montse Sánchez, per aquesta última hora. Passem ara a una altra qüestió d'aquelles que s'han d'explicar amb deteniment. Nou capítol en la batalla gasista entre Algèria i Espanya. Un cop trencat l'acord per l'ambiciós projecte de distribució i explotació de gas liquat, avui l'empresa estatal algeriana, Sonatrach, ha trencat el seu silenci i ho ha fet sense mossegar-se la llengua i ha acusat Repsol, YPF i Gas Natural d'haver incomplert les seves obligacions contractuals i anunciar que reclamarà danys i perjudicis. Sergi Roca.
Sonatrach defineix l'actuació de Repsol, YPF i Gas Natural en aquest projecte com a un fiasco industrial de grans proporcions i ho argumenta explicant que la mala actitud de les dues empreses ha derivat en retards i en un augment de despeses molt important que no han estat capaços a més de redreçar. Per això la companyia algeriana confirma la rescissió del contracte i anuncia que ha obert un procediment d'arbitratge per reclamar danys i perjudicis. A més, Sonatrach lamenta profundament el to polític gratuït, diu, utilitzat per la petrolera i la gasista catalana, ja que entén que es tracta d'un intent d'atribuir al govern d'Alger la decisió de trencar l'acord. Tant Repsol YPF com Gas Natural s'han limitat a reiterar que acudiran a un arbitratge internacional.
La realitat és que amb les xifres a la mà, Espanya depèn, en bona mesura, del subministrament del gas que li arriba d'Algèria.
Exacte. Actualment, el país nord-africà subministra un 30% del total del gas que rep l'estat espanyol. La majoria, un 60%, arriba, això sí, en vaixells d'altres punts d'arreu del món. Però pel catedràtic de recursos energètics de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, Algèria és vital. A més, segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació, entenc que la decisió de Sonatrach és política.
Sonatrach, amb aquest projecte, havia cedit per primera vegada el control a companyies estrangeres de projectes, diguem-ne, de gran envergadura, i en aquests moments, pues, seguint una mica, diguem-ne, les pautes de petronacionalisme que s'estan vivint en molts països, pues, ha vist el cel obert per recuperar el control d'aquest projecte.
Marzo es mostra molt crític amb les últimes actuacions del govern espanyol en matèria energètica i apunta que hauria d'haver estat més ferm davant Algèria.
Hem cedit, hem fet concessions a canvi de no res. Jo penso que caldria una explicació realment dels gestors del sistema energètic i concretament gasístic espanyol al respecte.
En canvi, no creu que Nicolás Sarkozy tingui res a veure amb aquest contenciós. Avui el diari Negocio assegura que un viatge del president francès aquest estiu a Algèria ha acabat derivant en el trencament del contracte gasístic.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Són les 7 i 10 minuts de la tarda. Alemanya continua aquesta hora una operació antiterrorista de gran abast amb el registre de 40 indrets i l'interrogatori a 8 persones relacionades amb els 3 presumptes membres d'una organització integrista islàmica. La Fiscalia Alemanya considera que aquests 3 individus detinguts ahir amb presumptes vincles amb Al-Qaeda preparaven un atac imminent en sol alemany de magnitud superiors als comesos a Madrid i Londres el 2004 i el 2005, respectivament. Berlín, Oriol Serra.
Tot i la proximitat del setè aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units, els investigadors han posat en dubte que els terroristes haguessin fixat aquesta data en el calendari per atemptar contra interessos nord-americans a la República Federal d'Alemanya. Entre aquests objectius hi hauria la base militar que els Estats Units tenen a Ramstein, al Palatinat, i d'altres aeroports militars com el de Hanau. Durant les investigacions, que remunten fins a 8 mesos enrere, la policia també hauria sentit parlar als presumptes terroristes de discoteques i pubs freqüentats per militars nord-americans residents a Alemanya. A més, l'aeroport internacional de Frankfurt am Main també figuraria entre els objectius dels terroristes pertanyents a la Unió Islàmica de la Jihad, pròxima al Qaeda. La cancellera federal, Angela Merkel, ha felicitat els responsables de l'operació antiterrorista i ha recordat que l'amenaça contra Alemanya és més real que mai.
És un èxit molt, molt gran. En primer lloc, agraeixo l'esforç dels que hi han participat. I en segon lloc, això ens demostra que les amenaces terroristes al nostre país no són abstractes, sinó que són reals.
El fet que els atemptats, ara frustrats, haurien estat els més sagnants de tots els temps a Alemanya, ha desencadenat un autèntic estat d'alarma al país, un ambient que respira sobretot als mitjans de comunicació que, evidentment, no parlen d'una altra cosa.
Gràcies, Oriol, per la Comissió Europea aquestes detencions i les d'ahir a Dinamarca, on la policia va arrestar, recordem-ho, 8 musulmans sospitosos de pertany a Al-Qaeda, també són una mostra que no cal abaixar la guàrdia perquè l'amenaça terrorista a Europa és molt alta. Paral·lelament, el Parlament Europeu ha qüestionat avui la utilitat de restringir el transport de líquids en els vols comercials i demana una revisió del reglament del setembre del 2006. Brussel·les, Nandos Enoguera.
La resolució no vinculant del Parlament Europeu, que s'ha aprovat per una ampla majoria, demana a la Comissió que revisi la norma que restringeix la quantitat de líquids que es pot portar a l'equipatge de mà. De fet, reclama a Brussel·les que la suspengui si no es demostra clarament que serveix per prevenir atemptats terroristes. Els eurodiputats diuen que aquesta mesura només ha causat molèsties als usuaris, a les companyies i als aeroports. A més d'això, el liberal Ignasi Guardans, de Convergència, denuncia que s'ha aplicat de forma arbitrària.
Les quantitats són arbitràries, estan decidides de forma arbitrària i, sobretot, la seva implementació és absolutament irracional en el conjunt d'Europa. Un dia són peregrins amb aigua beneïda que venen de Lourdes, que els hi fan llençar l'aigua, i l'endemà són coses com les que t'hem vist, com les ensenyades de Mallorca. No té sentit i és una norma que exigeix una revisió en profunditat.
Però el comissari de Transports, Jacques Bagó, ja ha advertit que Brussel·les no canviarà la norma mentre no hi hagi una forma alternativa de fer front a l'amenaça dels explosius líquids. Precisament el seu company de Justícia i Seguretat, Franco Frattini, ha advertit avui a l'Eurocambra que el risc d'un atemptat terrorista és alt.
Totes les fonts indiquen que l'amenaça de nous atemptats terroristes continua sent alta. Les autoritats dels nostres estats membres han pogut prevenir una sèrie d'atacs, per la qual cosa els hem d'estar agraïts.
Frattini ha confirmat al Parlament Europeu que al novembre presentarà més mesures antiterroristes, entre elles un pla d'acció sobre explosius i la seva divulgació o la divulgació del seu ús per internet.
En aquest context internacional, els quatre presumptes membres d'ETA detinguts a Cahors, que han de passar a disposició judicial aquest vespre, els podrien condemnar a cadena perpètua a França. Ho ha dit la Fiscalia, Judit Perpinyà.
A més de fabricació d'explosius i robatori, els acusaran de segrest amb l'agreujant de terrorisme, perquè van retenir durant 3 dies una família basca per prendre'ls la furgoneta i fer-la explotar a València. Sentiu el fiscal de París, Jean-Claude Marin.
El segrest amb alliberament abans de 7 dies és una acusació greu i la pena a França és la cadena perpètua.
Mentrestant, el fiscal general de l'Estat espanyol, Cándido Conde Pumpido, ha donat xifres avui de les detencions de membres d'ETA i del seu entorn des de principis d'any. 175 arrestos i 65 condemnes.
Ha presentado nada menos que 42 acusaciones nuevas contra 79 acusados relacionados con ETA o con su entorno. Se está actuando, por tanto, contra el terrorismo con rigor judicial por parte de la Fiscalía.
I la patronal navarresa ha denunciat avui que ETA envia cartes d'extorsió als empresaris de manera contínua i no amb remeses puntuals i massives com havia fet fins ara.
Atenció a aquestes dades, l'economia de la zona euro creixerà menys aquest any del que s'havia previst inicialment. Ho ha dit l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, que ha revisat a la baixa les previsions de creixement també pels Estats Units i recomana al Banc Central Europeu que aparqui, de moment, la nova pujada de tipus d'interès. Gemma Castanyer.
Pel que fa a la zona euro, l'OCDE situa el creixement per aquest any a un ritme del 2,6%, una dècima menys del previst inicialment, i en el cas dels Estats Units, dues dècimes menys, fins a l'1,6%. El responsable de l'organisme, Jean-Philippe Cotis, creu creu que la fase de creixement a la zona euro ha quedat enrere, sobretot perquè al segon trimestre l'activitat s'ha alentit a la majoria dels països, entre els quals França i Alemanya. En l'informe fet públic avui, l'OCDE també recomana al Banc Central Europeu que per ara deixi intactes els tipus d'interès fins que els mercats s'estabilitzin. Per saber si el BCE farà cas o no d'aquesta recomanació, haurem d'esperar a demà al migdia.
Ara és un quart de vuit del vespre. L'actualitat passa aquesta hora per Madrid. La ministra de Foment es compromet en una reunió amb l'alcalde de Barcelona i l'empresariat català a mantenir el ritme inversor en infraestructures a Catalunya. Des de Catalunya demanen fluidesa i transparència. També us destaquem aquestes notícies.
Continua oberta l'operació que ha permès avortar un gran atemptat a Alemanya contra interessos nord-americans i l'aeroport de Frankfurt. Fins ara s'han fet 3 detencions.
Sonatrach diu que ha rescindit el contracte amb Repsol i Gas Natural per explotar un jaciment de gas a Algèria perquè és un gran fiasco industrial.
I avui al tema del dia parlarem de la decisió de la Gran Bretanya d'autoritzar la creació d'embrions híbrids i humans a part la investigació mèdica.
Gràcies, Lluís Urpí. El temps, la previsió meteorològica de Francesc Mauri.
Hola, bona tarda. Vespre i nit amb alguns intervals de núvols cap a la costa central, Costa Daurada, sobretot Costa Daurada i especialment l'àrea més propera al Delta de l'Ebre, i tot plegat no passarà d'aquí perquè a gran part de Catalunya el cel s'espera ben serè. La tramuntana altre cop moderada la propera nit i matinada i força fresca aquesta pròxima nit i matinada i també demà a primera hora del matí. Demà dia assolellat, algun interval nuvolós matinal a la Costa Daurada, la tramuntana moderada a l'Empordà i temperatures al migdia un pèl més altes que les d'avui.
Moment de fer un cop d'ull al trànsit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
Connexem al nostre equip viari. Clara Virgili, bona tarda.
Bona tarda. Molts problemes per circular per Barcelona i els seus accessos. Els més importants són a Montcada i Reixac, on la C58 registra 7 quilòmetres d'aturades i la C33 3 quilòmetres per anar cap al Nus de la Trinitat. A Esplugues de Llobregat, a la B23 hi ha 6 quilòmetres d'aturades i a l'A2 3 quilòmetres sempre per enllaçar amb rondes. Unes rondes que també registren retencions. La de Dalt, uns 5 quilòmetres des de Diagonal, sentit Besòs, i 3 quilòmetres a partir d'Esplugues, sentit Castelldefels, i la del Litoral, de Zona Franca a Barceloneta, sentit Besòs, i de Bac de Roda a Badajoz, sentit Llobregat.
On has comprat aquest Audi?
Endevino. Ha complert 65 anys venent Audi a Barcelona.
Més pistes.
Acaba d'obrir unes instal·lacions noves a Badalona.
Crec que ja ho sé, però digue'm alguna cosa més.
Es diferencien per la professionalitat i la qualitat del servei.
Motorsol Import, esclar. Motorsol Import.
Motorsol Import. Abans de triar el seu Audi, vingui a veure'ns a Barcelona, al carrer Manso i també a Badalona. Informi's en el 93 325 0800.
Seguim en plana econòmica. Les borses europees han tancat avui amb importants pèrdues en una jornada marcada per la decisió final que prendrà demà el Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès. Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Després de 5 sessions consecutives amb guanys, els inversors han recollit beneficis pendents de la decisió de demà del BCE sobre els tipus d'interès. Ordres de venda a Dojo i l'IBEX 35 amb fortes pèrdues. Ha baixat un 2,40% i se situen als 14.240 punts amb tots els valors en vermell tret d'Endesa, amb els 5 pesos pesants en pèrdues superiors al 2% i amb constructores al capdavant. A la resta d'europees, importants números vermells amb un euro al mercat de divises que han fortit ha fixat el seu canvi a 1,3588 dòlars. Amb el tancament europeu, el preu del barril de cru Brent per entregar l'octubre fregava els 74 dòlars enmig dels rumors que apunten a una caiguda de les reserves setmanals de gasolina als Estats Units.
Alerta des de Brussel·les per l'alt nombre de joves aturats que hi ha a la Unió Europea. Gairebé el 40% del total de persones aturades té menys de 30 anys. Per edats, la franja més afectada es troba entre els 15 i els 24 anys, els quals representen més de 4 milions i mig de persones.
Durant la presentació d'un informe sobre l'ocupació juvenil, la Comissió Europea ha demanat avui més inversió dels estats per facilitar la integració sociolaboral dels joves. L'executiu comunitari alerta que entre els països membres l'atur juvenil mostra grans diferències. L'any passat, 13 estats de la Unió tenien una taxa d'atur juvenil superior a la mitjana europea, situada al 17,5%. En aquest paquet s'hi troba Espanya, amb una taxa del 18%. L'estudi destaca també que un de cada 6 joves europeus continua abandonant els estudis de manera prematura i demana eliminar les barreres estructurals que impedeixen als menors de 30 anys accedir al mercat laboral.
El vicepresident econòmic espanyol, Pedro Solbes, no comparteix el projecte de la Junta d'Andalusia de garantir una vivenda a la majoria d'andalusos. En canvi, la ministra del RAM, Carme Chacón, hi està totalment d'acord.
El govern andalús vol garantir per llei un pis a tots els que guanyin menys de 3.000 euros al mes. En aquest sentit, prepara un projecte per regular aquest dret, on s'estableix que el preu del lloguer o de la hipoteca de la vivenda sigui, com a màxim, una tercera part dels ingressos. En declaracions a la cadena SER, Pedro Solbes ha fet de ministre d'Economia i ha estat molt clar sobre el que pensa d'aquest projecte, mentre que la titular de vivienda, Carme Chacón, n'es totalmente partidaria. Sentimos a todos dos.
Yo nunca soy partidario de grandes leyes de reconocimiento de derechos para toda la vida. Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas. Y aplicarlas significa restricciones económicas, criterios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo soy mucho más partidario de programas específicos de actuación.
Iniciativas como la que hoy hemos conocido y que me producen satisfacción, les digo que iniciativas como estas van a hacer que entre todos, con el esfuerzo, con el trabajo conjunto de todos, seamos capaces de hacer de la vivienda o hacer que la vivienda deje de ser un problema.
Deu minuts i dos quarts de vuit de la vespre. Aquesta tarda hi havia a Madrid una altra reunió que mereixia el nostre interès, una reunió que s'ha acabat ara mateix i que per això tornarem a connectar amb la capital espanyola. Representants de l'Ajuntament d'Alcanar s'han trobat al Ministeri d'Indústria amb el secretari general d'Energia per demanar-li que es reconsideri la ubicació de la planta regasificadora projectada a pocs més d'un quilòmetre del nucli d'aquest municipi del Montsià. El projecte ha provocat el rebuig unànime de la població, us hem estat explicant aquests dies. Tornem doncs a Madrid. Joan Rossinyol.
Segons els representants de l'Ajuntament que acaben de sortir ara mateix del Ministeri, el govern central està disposat a negociar una nova ubicació per la planta sense concretar però a on. Josep Maria Sancho és l'alcalde accidental d'Alcanar.
Sí que sembla que tant a nivell de l'empresa com a nivell del Ministeri estan disposats a parlar de l'emplaçament, però nosaltres pensem que no és en aquest cas l'Ajuntament d'Alcanar qui té que entrar a dir quin emplaçament. Crec que és una obra d'interès general i per tant és el Ministeri que té la responsabilitat de buscar una ubicació, i una vegada més penso que és l'interès general de l'Estat contra l'interès general d'un territori.
Segons acaben d'explicar, surten de la reunió amb poques novetats i recorden al govern central que no es tracta de moure la planta més al nord o bé canviar-la de municipi perquè asseguren el problema persistiria. Les reunions, en aquest cas amb la Generalitat, amb el Departament de Medi Ambient i també amb l'empresa gasística, continuaran la setmana que ve.
Joan, gràcies per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara us hem de parlar de joguines perilloses. La coneguda empresa nord-americana Mattel ha retirat del mercat espanyol 1.600 joguines fabricades a la Xina perquè contenen més plom a la pintura del permès. La companyia ja ha començat a canviar als clients espanyols les peces defectuoses per peces noves. Montserra.
Les joguines retirades són part del mobiliari de la marca Barbie. Consti que la nina no està afectada i algunes peces del camió amb remolc de la marca Geotrax. Mattel ha posat a disposició dels afectats el telèfon gratuït 900 10 23 90 i nosaltres hi hem trucat i ens han explicat això.
Este producto tiene un exceso de plomo en la pintura no permitido por la Unión Europea, pero para que llegue a ser tóxico el niño tendría que estar chupando el juguete durante años. Es por precaución que lo estamos retirando del mercado.
És per precaució, però ja és la quarta vegada, només un mes, que Mattel retira joguines defectuoses fabricades a la Xina. L'Organització de Consumidors i Usuaris ha demanat al govern espanyol que extremi el control de les joguines que entren a l'Estat.
Quan falta només una setmana per l'inici del curs escolar, la UGT ha denunciat avui que més d'un miler de professors interins se'ls ha assignat una plaça molt lluny de casa seva.
El portaveu d'ensenyament del sindicat, David Medina, ha explicat que això respon a un mal disseny informàtic del programa que assigna les vacants. L'assignació s'ha fet seguint l'ordre alfabètic de les comarques en lloc de prioritzar la proximitat del centre al domicili del professor.
El fet de que el sistema vagi a buscar per ordre alfabètic a les comarques a veure si troba alguna vacant per aquell professor ha provocat que gent de Girona estigui treballant a Tarragona. Això és un tema que complica molt la vida dels treballadors, els representa una disbauxa de desplaçament, de dificultats per la vida familiar.
Sortim de nou a l'exterior dins la sèrie de cròniques que estem dedicant a la campanya electoral marroquina. Avui parem atenció a saber com es viu les zones rurals del país magribí. Aquesta cita amb les urnes. En general, al camp la gent creu que la política és cosa de la metròpoli i asseguren estar acostumats que per ells res no canviï gaire. Catalunya Ràdio, Rabat, Lea del Pozo.
Les cares al camp són apàtiques, cares fosques, sempre marcades per un silenci que fa basarda. Fa molt de temps que els camperols marroquins han perdut l'esperança, l'esperança del canvi, de que arribin diners, carreteres, escoles, hospitals, però res canvia mai, res arriba, i tenen la sensació que els diners sempre queden al rebat. Un cop cada 5 anys els polítics es presenten, saluden, demanen el vot i desapareixen. Això ells ho saben i n'estan cansats. Khalil Haddawi, exambaixador a Londres, avui es presenta per al PJD, el Partit Islamista de la Justícia i el Desenvolupament. Pels islamistes, el camp és una plaça dura. Tradicionalment, el seu electorat està en les ciutats, a les mesquites més militants. I, en canvi, Haddawi, un triomfador, un home culte, ha decidit presentar-se a la circunscripció de Ben Sliman, una zona de pols i misèria.
Musulmán, claro, practicante, y mi referencia ha sido siempre valores espirituales, valores humanas, valores de, y digo yo, los valores islámicos.
Al Marroc la política relaciona amb la corrupció i els aprofitats, però de tant en tant un troba gent com Haddawi que sí creuen en el canvi, sí que pensen que les coses poden canviar. Estaria bé que els occidentals no sempre veiéssim els islamistes com extremistes, sinó com un partit amb moltes sensibilitats.
Notícies breus, ara Mireia Sala i Eva Pineda. I atenció aquesta, un bombarder nord-americà va sobrevolar els Estats Units sense saber que duia míssils nuclears.
Segons fonts militars citades per la premsa, un avió B-52 carregat per error amb 5 caps atòmics es va enlairar el 30 d'agost d'una base a Dakota del Nord i va aterrar en una a Louisiana. L'aparell va travessar de nord a sud-oest dels Estats Units durant 3 hores i mitja. En tota l'estona, cap responsable militar no es va adonar que hi havia 5 caps nuclears desapareguts.
4 morts per naufragi d'un pesquer a prop de Tarifa, Cádiz.
Els equips de salvament marítim busquen 4 mariners més que continuen desapareguts. Un altre pesquer que era a la zona ha rescatat la resta de la tripulació i els han traslladat a Puerto Barbate. Un grup de submarinistes intenta localitzar els desapareguts a l'aigua o entre les restes de la nau, que continua surant de cap per avall.
A la presó, l'escriptor polonès que va relatar en una novel·la el seu crim.
L'escriptor Christian Bale ha estat condemnat a 25 anys de presó per un tribunal del país acusat de matar l'amant de la seva dona i utilitzar el crim com a argument per escriure una novel·la, Còlera. Va ser publicada el 2004 i de seguida va aconseguir popularitat per la precisió de les descripcions de tot el que envolta l'assassinat comès pel protagonista. L'escriptor es va declarar en tot moment innocent, tot i que el tribunal va trobar clares semblances entre el crim narrat en el llibre i l'assassinat, l'any 2000, d'un home que tenia una relació íntima amb la dona de l'escriptor.
La Generalitat vol convertir l'acte institucional de la Diada en una festa popular i per això fa una crida a la ciutadania perquè hi participi activament.
L'acte central de l'11 de setembre es continuarà fent al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però es trasllada del Passeig dels Tilers a l'esplanada de la Cascada. Amb aquest canvi es vol millorar la visibilitat dels assistents. Per fomentar la participació del públic, també es repartiran 5.000 tríptics amb les lletres dels Segadors i el Cant de la Senyera. L'espectacle de fusió de Maria del Mar Bonet i del cantaor de flamenc Miguel Poveda presidiran el cartell de la Diada.
I acabem. L'huracà Fèlix deixa 9 morts i més de 40.000 damnificats al seu pas per Nicaragua.
Segons l'últim balanç oficial, hi ha gairebé un centenar de desapareguts i més de 5.000 cases destruïdes. El Fèlix continua avançant en territori hondureny, però ara ja com a tempesta tropical. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ja ha ofert 150.000 euros d'ajuda per atendre els afectats.
Avui el tema del dia del Catalunya Vespre, temps per la ciència. La creació d'embrions híbrids d'animals i humans per la investigació mèdica podria ser una realitat ben aviat al Regne Unit. Avui l'organisme que regula els procediments sobre fecundació i embriologia en aquest país ha donat llum verda a l'ús d'aquesta tècnica. L'objectiu és extreure d'aquests embrions cèl·lules mare per fer recerca sobre malalties com ara l'Alzheimer o el Parkinson. Londres, Núria Coromines.
L'Autoritat Britànica de Fecundació i Embriologia diu que ha donat llum verda a aquests experiments perquè el públic britànic, un 61%, accepta la idea que aquestes investigacions podrien conduir a teràpies per malalties actualment incurables com és Alzheimer o el mal de Parkinson. Però l'organisme governamental ha puntualitzat que cada un dels experiments que es facin hauran d'autoritzar-se de manera individual. Això no convenç ni mica aquells que han condemnat aquesta decisió, que diuen que l'ús d'embrions híbrids mai ha estat acceptat perquè ofèn la dignitat humana i la dels animals. Però els científics asseguren que aquests temors són infundats, que únicament es generaran cèl·lules i que no es crearà cap ser humà o animal. Bàsicament el que tractaran de fer aquests científics és transferir nuclis de l'ADN de cèl·lules humanes a òvuls d'origen animal, els quals se'ls hi extraurà la major part de la seva informació genètica. El resultat serà un embrió híbrid 99% humà i un 1% animal, del qual s'extrauran les cèl·lules mare.
També volem saber en què consisteix la tècnica que permet la creació d'aquests embrions mixtos, quina és la seva importància, què en pensen els científics i si hi ha alguna consideració ètica al respecte, Sílvia Comet.
Comencem per la tècnica. Es tracta d'extreure el nucli de l'òvul d'un animal, una vaca per exemple, i d'implantar en el seu lloc cèl·lules humanes. Els embrions resultants contenen un 99,9% d'ADN humà i un 0,1% d'animal. Un cop es forma aquest embrió, l'objectiu és extreure en cèl·lules mare, que tenen capacitat de transformar-se en qualsevol teixit i es consideren una gran esperança per avançar en el tractament de diverses malalties. La catedràtica de producció animal de la Facultat de Veterinària de l'UAB, Maria Teresa Paramio, assegura que això permetria evitar bloquejos en la investigació per la falta d'òvuls humans.
En punt, 8:15. L'actualitat passa aquesta hora per Madrid. L'alcalde de Barcelona demana transparència i fluïdesa fomenten les inversions en infraestructures. Avui Jordi Arreu i representants del món empresarial català s'han reunit amb Magdalena Álvarez. També us destaquem aquestes notícies.
El govern central està disposat a negociar un nou emplaçament per la planta regasificadora projectada en principi prop del Canà, al Montsià. Ara bé, no han concretat la nova ubicació.
L'algeriana Sonatrach diu que ha rescindit el contracte amb Repsol i Gas Natural per explotar un jaciment de gas en aquest país perquè és un gran fiasco industrial. Repsol i la gasista reiteren que aniran a la justícia.
La Comissió Europea diu que l'amenaça terrorista a Europa és molt alta i que no es pot abaixar la guàrdia després de les detencions d'avui a Alemanya i de les que es van fer ahir a Dinamarca.
L'actualitat més pròxima ara a la roda de connexions amb les delegacions Tarragona, Manel Sastre.
L'avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona preveu millorar la mobilitat entre les principals poblacions d'aquesta àrea. Entre altres coses, proposa soterrar nous traçats ferroviaris i ubicar les estacions a llocs més accessibles com la plaça Imperial Tarraco, així com també fer nous arcs viaris interiors.
Lleida, però això en Álvarez.
La Diputació i l'Ajuntament de Lleida faran un front comú per reclamar les infraestructures pendents a la demarcació. El nou president de la Corporació Provincial, el republicà Jaume Gilabert, ha fet avui la primera visita oficial a la Paeria, on l'ha rebut l'alcalde Àngel Ros.
Girona, Fèlix Martín.
El nou parc científic i tecnològic de la Universitat de Girona està a punt d'inaugurar els afores de la ciutat. Ja té llista d'espera d'empreses dedicades a la investigació i la recerca que volen instal·lar-s'hi. De moment s'ha acabat el primer dels 6 edificis previstos i una quinzena d'empreses han començat a treballar.
I tanquem a Barcelona. Quim Balaguer.
Treballadors de la multinacional holandesa Budelpack de Sant Just d'Esvern han rebutjat finalment el preacord al qual havien arribat aquest migdia amb la direcció i exigeixen el pagament del salari del mes d'agost abans de continuar negociant. Budelpack va anunciar el juliol que tancarà la planta de Sant Just amb 95 treballadors per traslladar la producció a Toledo.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Temps ara per les notícies pròximes, en desconnexió per les comarques de Barcelona, i que avui comencem a Sant Just. Els treballadors de la multinacional holandesa Budelpack s'han negat a signar el preacord al qual han arribat aquest migdia amb la direcció de la companyia. Els empleats exigeixen el pagament de salaris corresponents als mesos d'agost i setembre abans de consensuar cap mesura amb l'empresa. Els afectats han anunciat també que retiraran endavant la demanda salarial i un embargament preventiu de les instal·lacions de Sant Just d'Esvern. Sant Just, Lluís Rodríguez.
Els empleats de la companyia holandesa presentaran una demanda per impagament salarial després que no hagi prosperat la proposta de preacord a la qual havien arribat aquest migdia a la direcció. Els 95 treballadors insisteixen en demanar a l'empresa els sous corresponents als mesos d'agost i de setembre. La multinacional, però, primer vol vendre el material de la factoria de Sant Just d'Esvern valorat en més de 2 milions d'euros. Amb tot, el comitè d'empresa vol forçar el pagament de les nòmines i per això interposarà també un embargament preventiu. Ho ha explicat el seu president, José María Castellanos.
Para embargar lo que haga falta de la empresa, para que no saquen nada de la empresa, para que nadie pueda decidir o venir con poder y decir esto es mío y me lo llevo porque me da la gana. Porque asegurarnos de que estos que tenemos aquí dentro no se los puedan llevar.
La direcció de l'empresa ha marxat aquest migdia escortada pels Mossos d'Esquadra després que els treballadors els hagin retingut durant més de 4 hores per intentar arribar a un consens. Un cop tirada enrere la proposta, els empleats ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions.
L'Ajuntament de Sabadell ha suspès la participació dels membres de la societat civil al Consell d'Administració de Bimusa, l'empresa municipal d'habitatge. L'oposició considera que amb aquesta decisió l'alcalde intenta tapar les denúncies de tràfic d'influències cap a un seu oncle vinculat al sector de la construcció que s'hauria beneficiat professionalment gràcies a ser membre del Consell de Bimusa. Sabadell, Albert Segura.
L'alcalde Manel Bustos ha delimitat la participació al Consell d'Administració de Vimusa, l'empresa pública d'habitatge, als càrrecs electes i n'exclou així els membres de la societat civil. D'aquesta manera, segons Iniciativa per Catalunya, s'han desviat les acusacions que apuntaven un tracte de favor amb el seu oncle Melquiades Garrido, membre del Consell. Segons la regidora d'Iniciativa Sabadell, Carme García, Garrido jugava amb avantatge i podria haver tràfic d'influències.
En comptes de dir, bé, això és així i per tant anem a inventar-lo i plantejarem que el senyor Melquiades Garrido no sigui qui representi el gremi de constructors, reconèixer doncs, que està mal situat, en comptes d'això el que fan és dir no participarà el senyor Marqués Garrido, però tampoc participarà cap representant de Sabadell al Consell d'Administració de Vimusa de la societat civil, no?
Per la seva banda, Convergència i Unió demana explicacions sobre una obra en concret que es va adjudicar a una empresa diferent a la guanyadora del concurs.
El cap de Convergència i Unió, l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha ofert hereu un pacte de ciutat al voltant de les infraestructures. Trias ha demanat com a única condició per arribar a l'acord que quedin clares les inversions que es faran i s'estableixin mecanismes de control. Quim Balaguer.
Xavier Trias ha dit que govern i oposició s'haurien de posar d'acord en un tema tan capdalt com el de les infraestructures de comunicació i de serveis de Barcelona, ja que d'això en depèn el seu futur desenvolupament. Per això, Trias ha dit que el seu grup posa només dues condicions bàsiques.
Volem un pacte d'infraestructures de manera que quedi clara quines són les inversions que es fan, quins mecanismes de control posarem per fer un seguiment constant d'aquestes inversions perquè les coses funcionin com han de funcionar.
Trias ha manifestat que el seu grup discutirà amb el govern de la ciutat altres qüestions, però no el tema de les infraestructures. Segons el cap de Convergència i Unió, per aconseguir els objectius marcats cal fer front comú i que l'Ajuntament de Barcelona exerceixi el seu lideratge.
Formacions consolidades com Siete Notas, Siete Colores, Love of Lesbian, Mau Mau o Sin Odin actuaran al BAM, al Barcelona Acció Musical. Aquests músics ja hi van participar en anys anteriors i han estat convidats per celebrar els 15 anys del certamen.
Al llarg de la seva història, el Barcelona Acció Musical s'ha mantingut com una plataforma d'artistes emergents amb propostes vanguardistes i innovadores. El director del BAM, Jordi Gratacós, explica per què s'ha donat carta blanca a alguns artistes.
Perquè a la vegada convidessin altres grups a pujar a l'escenari i fer concerts realment especials i segurament irrepetibles. Així hem convidat a Barrio Negro amb Jaleo Real, a Gertrudis, que han convidat els Ayayay, los Manolos i a Nasikus.
Del 19 al 30 de setembre, 101 formacions de tots els gèneres musicals actuaran a escenaris com la Plaça del Rei o el Portal de la Pau.
L'home és l'únic ésser viu capaç de controlar les seves emocions.
L'emoció no es pot explicar. Ciutat de les Arts i les Ciències. L'emoció batega dintre. Generalitat.
L'Agència Catalana del Consum vol recordar que tots els ciutadans afectats pel tall de subministrament elèctric del passat 23 de juliol tenen dret a rebre compensacions del seu subministrador per les molèsties i els perjudicis ocasionats. Per iniciar el procés de reclamació, cal que les persones afectades truquin al número gratuït de FECSA Endesa 984 73 84. Poden informar-se de com fer la reclamació a través del web www.consum.cat o trucant al telèfon d'atenció ciutadana 012. Agència Catalana del Consum. Govern de Catalunya.
Dos quarts i mig d'avui del vespre. Fins aquí les notícies pròximes de les comarques de Barcelona. Temps ara per la cultura, per tornar a passar per Venècia, com estem fent aquesta setmana. El cineasta Tim Burton ha rebut avui a Venècia el Lleó d'Or a la seva carrera. Burton s'ha mostrat uns minuts del seu pròxim film, una adaptació del musical Sweeney Todd. Catalunya Ràdio, Venècia, Jordi Picatoste.
Tim Burton ha rebut avui als quasi 50 anys el Lleó d'Or especial de la mostra a una carrera que inclou cintes com Batman, Beetlejuice, Ed Wood i Mars Attacks. En la celebració d'aquest reconeixement s'ha mostrat la versió digital en tres dimensions de la pel·lícula d'animació Pesadilla antes de Navidad, que Burton va produir fa 13 anys. També s'han pogut veure 8 minuts de la seva última pel·lícula, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, adaptació del musical de Stephen Sondheim que protagonitza Johnny Depp i Helena Bonham Carter. Burton no ha volgut explicar molts detalls del film, però sí ha dit que li va interessar el repte de poder fer una pel·lícula de terror a l'estil de les cintes clàssiques interpretades per Boris Karloff o Peter Lorre. Avui també ha estat el dia de José Luis Guerín, que ha presentat en competició En la ciutat de Sílvia, protagonitzada per Xavier Lafitte i Pilar López de Ayala, sobre l'admiració d'un jove dibuixant per la bellesa femenina.
I acabem parlant de tele. Tornen a Televisió de Catalunya programes com Polònia i la sèrie Esporca Misèria, Vent del Pla, El cor de la ciutat, i s'estrena un programa d'humor, B357, amb Santi Millán, Maite Curto.
Són alguns dels punts destacats de la grella de la nova temporada, que pretén fer una televisió al servei del país. Pel que fa als documentals, s'estrena La zona fosca, conduït pel periodista Pere Cullell, que fa un recorregut per la història social del crim a la Catalunya del segle XX.
Doncs fins aquí el Catalunya Vespre. A les vies de so us hem acompanyat Salva Pou, a la producció Mercè Muñoz i Marta Jerez, i a l'edició qui us parla, Francesc Soler.